ciència a Benicarló.
Eixample els teus horitzons.
Ajuntament de Benicarló.
Ràdio Benicarló. Parlem amb la veu de tots.
A veus de casa, variant Pi. Preguntes infreqüents.
I és el moment de variant Pi, és el moment de parar un momentet a pensar i a plantejar-nos algunes de les coses tan interessants que, que ens porta el nostre Rafa Sartorio. Molt bon dia.
Bon dia, Anna.
Bon dia, com estem? Molt bé, tu. Tots estem bé, tots estem
perfectament, efectivament.
A més, avui estem molt interessats perquè a la sessió anterior vam acabar parlant del problema del mal. I és que em pareix molt interessant i per això et vaig demanar que ampliarem un poquet este tema, si te pareixia bé.
Sí, i per això parlarem de les diverses concepcions del mal, de l'origen del mal, i coneixerem un psicòleg social que va elaborar un famós experiment que té a veure, naturalment, amb el tema que tractem, amb el tema de per què les persones fan coses dolentes, no? Per què fan el mal.
I, claro, quan parlem del problema del mal com a tal, el que volem dir és per què hi ha mal al món, per què passen coses males i per què hi ha males persones que fan coses males, no?
Sí, el mal es pot considerar des d'una doble vessant, el mal metafísic i el mal moral. El primer, el mal metafísic, es refereix a la finitud, a la contingència i, per tant, a la imperfecció del món. Té a veure amb les catàstrofes naturals, els terratrèmols. El segon tracta sobre el dolor o el patiment causat per l'acció humana. Els dos constitueixen un argument molt potent contra el teisme, és a dir, contra l'existència d'un Déu que ha de ser, se suposa, a la vegada bo i omnipotent. És a dir, pot fer totes les coses i, en canvi, fa o permet almenys que existeixi el mal, no?
Clar, perquè és com una espècie de trampeta, no? Perquè un Déu bo i que pot fer tot, que és omnipotent, com dius, pot permetre una cosa tan dolenta, per definició, com és l'existència del mal?
Clar, i la resposta a això constitueix una branca, i aquí faré spoiler, no massa reeixida, de la metafísica que es diu Teodicea. No? Literalment, Teodicea, bueno, Zeus vol dir Déu i Dike vol dir justícia. De manera que la Teodicea és la part de la metafísica que intenta demostrar que Déu és bo, no? Com ho fa això? Bueno, pues, hi ha dues estratègies, no? O bé afirmes que el mal és una part necessària perquè existeixi el bé, és a dir, si no hi hagués mal no podia existir el bé, per exemple. Si no hi ha pobres, la pobresa no és que sigui una gran cosa, no? Positiva, però si no hi haguessin pobres, no podríem exercir la virtut de la caritat cristiana, no? Mm. Aquesta és una estratègia. I l'altra és negar la mateixa existència del mal. És a dir, el mal no seria una cosa, una substància, no tindria entitat pròpia, sinó que seria simplement l'absència del bé. Bé, de tota manera, nosaltres deixarem el mal metafísic i ens limitarem al mal moral, no? Mm. És a dir, que és quan un agent humà produeix patiments injustos, com ara la tortura, per exemple, a una persona innocent o a persones innocents.
I crec que una de les respostes més evidents al problema de l'existència del mal seria dir que hi ha mal perquè hi ha males persones. Però havies comentat que la idea de la naturalesa, de que la naturalesa humana és roïna, és simplista, perquè deixa de banda altres aspectes socials de l'acció. I és un vestigi del concepte teològic de pecat. Però aleshores, si no som dolents, si no som roïns per naturalesa, per què fem el mal?
Una resposta que apareix molt pronta en la filosofia grega és que el mal no és més que la ignorància. I la defensa ni més ni menys que Sòcrates. I amb matisos el mateix Plató. Dic matisos perquè aquí sempre hem de tenir en compte el problema de diferenciar el Sòcrates històric del Sòcrates platònic, no? I aquest mateix Sòcrates platònic del mateix Plató, no? Bé, resumint, Sòcrates afirma que ningú fa el mal conscientment. Saber que una cosa és un mal i triar-la és impossible. Si tu saps que una cosa està malament i es representa un mal per a tu, evidentment no la triaries. Per tant, qui fa el mal és perquè pensa que en realitat és un bé. Es tracta, doncs, d'un error intel·lectual, d'una precisió incorrecta d'aquest mal. D'aquesta manera, el bé és el coneixement i el mal és la ignorància.
Vale, però això vol dir que la violència, la codícia, l'egoisme, la intolerància, l'odi al diferent, tot el racisme, totes les guerres, llavors són degudes a la ignorància? És que no ho acabo de veure clar. L'odi, per exemple, no és tan qüestió d'ignorància, no? Tampoc, jo què sé, la ràbia, la còlera o el ser cruel, no?
Enhorabona. Acabes de plantejar el problema central de l'ètica, no? Que es pot formular com l'origen del mal. I sí, l'intel·lectualisme moral afirma que conèixer el bé és fer-ho. Si fas el mal, només pot ser per ignorància.
Però com expliques el que t'he dit abans? Jo puc robar o matar encara que sé perfectament que el que faig no està bé. No és una qüestió d'ignorància, ho faig per odi o per egoisme o siga, jo què sé, per avarícia o per enveja o pel que siga. Això són vicis, no? Com instints, com passions, no?
Sí, certament aquesta hipòtesi d'entrada és contraintuitiva, cosa que en principi ens donaria elements perquè hi estem a favor, no? Ja sabem que la ciència és contraintuitiva. Bé, el que passa és que solem parlar de vicis com origen del mal, vicis morals, propensions al mal, no? Per tant, sempre considerem atributs individuals els que ens inciten al mal, no? Bé, però això és perquè ens fixem en el mal al detall, en el mal en petites dosis, no a l'engròs.
Vale, què vols dir amb això de mal al detall i mal a l'engròs? En petites dosis i a lo bruto, per una altra banda?
Exacte, vale. Exacte. És a dir, és la diferència entre el mal que pot fer una sola persona aïllada front al dolor massiu que pot infligir una col·lectivitat o una institució com ara l'Estat. L'homicidi d'un individu aïllat front a l'assassinat en massa. Els pitjors i més multitudinaris crims del segle XX no són producte de cap propensió individual al mal. L'Holocaust no el van dur a terme individus moguts pel sadisme i la maldat. Eren gent ordinària, alemanys corrents i normals, que pensaven que estaven fent el millor per la seva pàtria. El criminal més gran del segle XX és el pare de família.
És que això és molt fort!
Sí, per això va tenir lloc després de la Segona Guerra Mundial el retorn d'un cert intel·lectualisme moral reformulat, per exemple, per Hannah Arendt i la seva teoria de la banalitat del mal. Hi tenim un exemple, no? Com a exemplar és la seva valentia intel·lectual en qüestionar la imatge dels jerarques nazis com bèsties rabioses i psicòpates assassins.
És que no sé si és com a mecanisme de defensa, però és que és la forma més habitual d'entendre les conductes homicides.
Ho has dit molt bé, i com mecanisme de defensa, no? Perquè aquesta visió és tan reconfortant, és tan tranquil·litzadora, no? O sigui, els malalts són monstres i són ells, no tenen res a veure la maldat amb nosaltres, no? La maldat intrínseca de l'ésser humà és una idea de la psicologia folk, de la psicologia popular, que fa molta fortuna als mitjans de comunicació, justament per aquesta facilitat, no? Per aquesta explicació senzilla, i fins i tot en la literatura. Només cal pensar en grans obres com, per exemple, El senyor de les mosques, de William Golding.
Hombre, jo me la vaig llegir a l'institut i la veritat és que me va resultar superimpactant.
Ho és. La idea de la novel·la, ja saps, és que si deixes a un grapat de col·legials sols en una illa deserta, sense cap supervisió, no trigarà ni una setmana a massacrar-se mútuament, no? Bé, Golding era un cristià conservador i la seva és una obra de tesi. Tesi que explicita Peggy, Porky, el tradueixen en castellà, no? Que és el pobre xiquet que és objecte de la brutal hostilitat del grup, el seu aspecte físic, no?
Hi ha una escena en la que l'acaben maltratant a lo bèstia, sense cap tipus de motiu, i diu, com amb molt de ressentiment, amb molta amargura, que Rousseau dia que l'home és bo. I diu, mira com és de bo.
Sí. El que passa és que Rousseau mai va dir això. No?
Ah, no?
Golding fa trampa. Recordes la fal·làcia de l'home de palla?
Sí, que quan ataques una versió més feble o absurda d'una teoria, en comptes de rebatre la teoria genuïna.
Ho has definit perfectament. Doncs és l'estratègia del pensament conservador, no? D'atribuir als adversaris idees ridícules per caricaturitzar-los com si fossin il·lusos, no? Som-hi a truites, no? Bé, Rousseau no afirma que la naturalesa humana sigui angèlica. Nega, és cert, el pecat original i, per tant, la maldat intrínseca de l'ésser humà. No és el mateix dir que és intrínsecament pervers que dir que no és, que dir que és bo, no? Bé, el que diu, en realitat, Rousseau, és que l'home és perfectible, no? Perfectible. És a dir, sigui quina sigui la seva naturalesa originària, és capaç d'arribar a ser millor del que és, a fer-se millor, no? I això és un element central de la il·lustració, basada en el poder de l'ésser humà per dirigir autònomament el seu destí, sense necessitat de déus, guies ni tutors, no? Cosa que l'oposa radicalment al pessimisme antropològic del cristianisme, no?
Vale, perquè quan parlem de pessimisme antropològic, el que volem dir és que l'ésser humà és roïn per naturalesa.
Exacte, els individus tenim una naturalesa malvada, amb alguns es nota més com uns altres, però tots la tenim malvada. És conseqüència del pecat dels nostres primers pares, del pecat original, no? I per tant, fan el mal. Això s'explica, tot queda ben explicat, no? Per què fan el mal? Perquè són malvats. Això fa del mal un principi original, no? I aquest pessimisme antropològic és un element essencial en la teologia cristiana, amb una cosa que es diu economia de la salvació, no? És a dir, si l'home fos bo, de què l'hauries de redimir? I el concepte central de la teologia cristiana és la redenció. Per tant, el pressupost antropològic és que l'home ha de ser dolent, no? A més, té una conseqüència molt curiosa, i és que fa el malvat irresponsable i inimputable, no? Diguéssim, com el rei. Perquè, a veure, si està en la naturalesa, o la versió més moderna, en els gens, el ser roïn, és a dir, si ser roïn és com ser ros o tenir els ulls blaus, quina culpa té?
Però és que encara que la naturalesa humana no siga roïna, sí que hi ha gent que podríem considerar mala, no? Com per exemple, psicòpates.
Sens dubte. Hi ha psicòpates, que cal no confondre, millor dit, amb psicòtics o amb altres malalties mentals, no? Són individus amb gran capacitat de fer el mal perquè no coneixen els frens, els límits, de la gent normal, i això és perquè no tenen empatia.
Empatia, ho entenem com la capacitat de posar-se en el lloc d'un altre i pensar que si te faig mal, sentes mal.
La perfecta definició. I per algunes teories que remunten a Hume, l'empatia és la base del comportament moral, perquè inhibeix l'agressivitat i suscita un rebuig a causar dany, no? Ara, hi ha persones amb el que es diu el factor D, de dark, no? Fosc, en anglès, que tenen uns trets comuns, com són l'egocentrisme, només pensar en els mateixos, la crueltat, les emocions planes, el puntatge baix en empatia cognitiva i emotiva, i la tendència a la manipulació i a la mentida.
Serien com els assassins en sèrie, no? Que disfruten del fet d'assassinar gent.
Sí, i també d'altres individus no tan famosos, no tan conspicus, no? Poden ser maltractadors, assajadors, però també directius d'empresa, policies, banquers, líders socials, un munt de dèspotes quotidians. La qual cosa indica com és important, fins i tot en presència d'una psicologia, d'una patologia psicològica prèvia, l'entorn social, no?
I tot això com que fa temor, no?
Sí, la bona notícia és que són pocs, entorn a l'1% de la població. Tenen molta capacitat per fer el mal, com hem dit abans, però en el seu entorn restringit. Sempre clar que no els elegim presidents del govern o caps d'estat, no? Aquesta última opció de la caps d'estat nosaltres no la tenim, no? Avantatges de mantenir institucions medievals. Si no fora perquè d'aquesta manera se nega l'elecció del psicòpata, no? Però no impedeix que el psicòpata accedeixi al càrrec que sigui. Bé, en tot cas, tampoc seria un problema de la psicopatia, no? Seria un problema polític.
Vale, va, però tornant, llavors, si no som malvats, per què fem el mal?
Fem el mal per causes individuals i socials, bàsicament. Certament l'egoisme, l'avarícia, l'agressivitat, la crueltat o la simple indolència, com característiques individuals, tenen un paper, no? Però fins i tot aquí són les circumstàncies socials les que determinen el desencadenament, l'expressió i les formes dels pitjors tipus de maldat. Això és almenys el que sostenen les teories contextuals de la violència i la brutalitat. No hi ha cap instint homicida en un soldat, per exemple. Al contrari, és extraordinàriament difícil formar un soldat, és a dir, un assassí amb uniforme. Si hauria d'aplicar una violència extrema, soscavar la seva humanitat, sotmetre'l a processos de desindividualització, humiliació, inoculació de l'odi a l'enemic, que inhibeixen la seva empatia natural, no? Que, com deia, ens possibilita fer mal, no? Els altres. Perdona, deies?
No, que en tot això me recordes molt a la pel·lícula de Stanley Kubrick, la de la jaqueta metàl·lica, que al principi explica molt bé els processos de deshumanització dels reclutes per a que passen de ser persones a convertir-los en màquines de matar.
És un exemple molt, molt ben portat, efectivament. I un exemple dels defensors de la teoria situacional és Philip Zimbardo, no? I és justament el seu famós experiment de la presó de Stanford, de la que parlarem el proper dia, perquè ens estem quedant sense temps, no?
Sí, però ja tinc ganes de que siga la setmana que ve, perquè aquest experiment me pareix veritablement fascinant. Però bé, abans de concluir el programa d'avui, tenim un costum al que fer honor, que és la cita d'aquesta sessió.
I la cita d'avui és de Terry Eglinton, és un intel·lectual anglès molt prestigiat, i és del seu llibre, que es titula justament Sobre el mal, no? Del 2010.
Adequat.
I, sí, pertinent, no?, pel tema. I diu, començo la cita, diu, no tots els actes monstruosos són sempre comesos per individus monstruosos, ni de bon tros. Els torturadors de la CIA són, sens dubte, uns esposos i pares devots. Cap individu en solitari sol ser responsable d'una matança militar. Els qui roben diners dels fons de pensions o contaminen regions senceres del planeta són individus força afables que simplement creuen que els negocis són els negocis. Mm. I això és una cosa que hauríem de veure com una font d'esperança. El que pretenc dir és que la majoria de perversitats malintencionades són d'origen institucional. Són el resultat d'uns interessos creats, d'uns processos anònims i no pas d'actes malignes d'uns individus perversos.
Doncs mira, en el que han parlat avui, la veritat és que no sé si tindria que estar més aliviada en tot este tema o més preocupada. Però bé, aquest espai és per a reflexionar i per descomptat
cada
reflexionar.
Cada un tregui la seva conclusió. Molt bé, Anna.
Moltíssimes gràcies, Rafa Sartorio, per una nova secció de filosofia i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Adéu.